Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre d'avui divendres 28 de juliol amb un repàs als titulars. La proposta del Pla Local d'Habitatge recomana la reducció de l'actual bossa de pisos buits. És un dels reptes que recull el document que dilluns es portarà a aprovació del plenari, convocat en sessió ordinària. El seu principal objectiu és facilitar l'accés dels calellencs a l'habitatge a preus accessibles, evitar la pèrdua de vivendes i també a millorar les condicions dels existents.
El Pla Local d'Habitatge 2017-2022 es presentarà a ple iniciativa del govern municipal del PDeCAT i el PSC.
I jornada de serveis mínims en la circulació de trens a la xarxa de Rodalia Renfe. Fins a les 5 de la tarda hi ha hagut un terç del servei habitual i a partir de llavors i fins a 8:45 del vespre el servei mínim serà del 66%.
Aquest matí no s'han produït incidències aquí a Calella.
En clau solidària, la Coral Leatare i el Cor Tassàlia anuncien la recaptació del concert solidari amb Calella pels refugiats.
Van recollir 456,49 euros amb la taquilla del concert que van fer el passat 15 de juliol al vespre a l'església de l'Escola Pia.
I l'òpera és la proposta musical de l'SNEC per aquesta nit.
A càrrec de l'Orquestra Simfònica Harmonia, amb la veu de la soprano Beatrice Jiménez i la direcció musical d'Albert de Prius, serà al pati de l'Escola Pia.
I en esports, aquest cap de setmana es disputa l'Open Internacional Zona TT de tenis taula a Calella, amb una participació destacada.
La del campió preolímpic dels Jocs de Rio, que competirà amb els 180 palistes inscrits a la competició.
La proposta del Pla Local d'Habitatge recomana la reducció de l'actual bossa de pisos buits. És un dels reptes que recull el document que dilluns es portarà a aprovació del plenari que està convocat en sessió ordinària. El seu principal objectiu és facilitar l'accés dels calellencs a l'habitatge a preus assequibles, també evitar la pèrdua de vivendes, la qual cosa es notaria en el nombre de població, i millorar les condicions dels existents, com per exemple en quant a l'eficiència energètica. El Pla Local d'Habitatge 2017-2022 es presentarà a ple iniciativa del govern municipal del PDeCAT i del PSC.
El tinent d'alcaldia d'Observatori de Ciutat, Josep Torres, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia que el pla suposa una actualització de l'existent del 2007, que es va aprovar en plena bombolla del sector immobiliari. Assenyala que les condicions del mercat han canviat molt i que caldria adaptar el document a la nova conjuntura.
Tenim una ciutat que, de fet, té poc espai, poc terreny. Els llocs possibles per edificar doncs, estan aturats i possiblement la voluntat del govern és revisar-ho tot això i, per tant, reduir el que seria la possible construcció d'habitatges. I a partir d'aquí ens trobem doncs, bastant lligats amb el que ja tenim, que és la ciutat, que hi ha alguns, diguéssim, forats que podríem aprofitar, com podria ser, jo sé, doncs algun hotel que encara ens queda dintre de la població, buit que podria refer-se, alguna casa que es pugui rehabilitar, i per tant, per aquí anirà una mica el pla, i sobretot té molta incidència amb el que hauria de ser el lloguer, més que l'adquisició com havia estat anteriorment.
El responsable d'Observatori de Ciutat assegura que el pla estableix una diagnosi objectiva de la situació del mercat de l'habitatge i planteja estratègies de futur plenament realistes. Toca de peus a terra, ha dit. Posa de relleu les possibilitats de millorar i garantir l'accés a l'habitatge a partir d'instruments fiscals o socials o per mitjà de serveis de què disposa Calella. Per exemple, la nova oficina local d'habitatge i la Fundació Hàbitat Solidari, que s'apunta clau per reduir l'actual bossa d'habitatges buits.
Hauríem de ser capaços d'activar per una banda, aquests habitatges buits de segona residència o habitatges buits que ens ha quedat a la població, o fins i tot aquests habitatges buits que han generat els bancs, no? A veure si som capaços, entre les possibilitats que ens donen les lleis, més, diguéssim, les bones maneres que podem intentar aconseguir a partir de la Fundació d'Habitats Solidaris, d'aconseguir que part, si no tot part, d'aquest habitatge buit pugui sortir al mercat. El compromís seria d'intentar aconseguir unes 150 habitatges que en aquest moment estan buits d'un cantó a l'altre, no? Seria aquesta la idea.
La Fundació Hàbitat Solidari gestiona actualment una vuitantena de pisos buits, els ofereix a famílies vulnerables a preus de lloguer social i, d'altra banda, en garanteix el cobrament als propietaris.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I avui, jornada de serveis mínims en la circulació de trens a la xarxa de Rodalies de Renfe. Fins a les 5 de la tarda hi han hagut un terç del servei habitual i a partir de llavors i fins a 8:45 del vespre el servei mínim serà del 66%.
L'aturada dels treballadors de Renfe i Adif s'ha notat poc aquí a Calella al llarg d'aquest matí, on no s'han registrat cues de passatgers ni tampoc aglomeracions destacables de l'andana. Està convocada pel sindicat CGT, que és el minoritari en la plantilla de treballadors de les empreses. Reclamen millores de les condicions laborals, que s'aturin les externalitzacions i recuperar el poder adquisitiu que han perdut en els últims anys. Ho ha explicat a Ràdio Calella Televisió el coordinador del sector federal ferroviari, Toni Ferrer.
Un cúmulo de circunstancias que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y te podría contar temas como, por ejemplo, una falta endémica de personal tanto en el Adif como en Renfe, sobre todo en el Adif, que está provocando pues hayan, digamos, servicios que ya no se puedan dar y se están derivando a empresas privadas y licitaciones varias. Y claro, esto está provocando pues un desmantelamiento de lo que entendemos por un ferrocarril público social.
L'aturada ha coincidit avui amb un accident amb ferits a l'arribada de l'estació de França a 7:45 del matí. Un tren provinent de Sant Vicenç de Calders s'ha encastat al topall de la via quan feia la maniobra d'estacionament.
Segons el balanç definitiu del sistema d'emergències mèdiques, hi ha 56 ferits que s'han traslladat als principals hospitals de Barcelona i un ferit de gravetat, les últimes informacions. Hi ha 5...
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I en clau solidària, la Coral Leatra i el Cor Tassalià anuncien la recaptació del concert solidari amb Calella per Refugiats.
Van recollir 456,49 euros amb la taquilla del concert que van fer el passat 15 de juliol al vespre a l'església de l'Escola Pia. Va ser el concert d'estiu amb el qual el barceloní Cor Tassalià va clausurar la temporada d'actuacions.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Festival Nits d'Estiu de Calella es trasllada aquesta nit al pati de l'Escola Pia. Allà, l'Orquestra Simfònica Harmonia, a partir de les 22 hores de les 10 de la nit, oferirà un concert d'àries, obertures i fragments de diferents òperes dels grans compositors de la lírica. Amb una veu de la soprano Beatrice Jiménez, l'orquestra calallenca presenta el NEC Note d'Òpera.
Albert de Prius, el director de l'orquestra d'aquest concert, que també s'emmarca en la programació de la temporada lírica Ciutat de Calella, ens ha explicat quins compositors i peces es podran escoltar aquesta nit.
Sentirem peces des de Mozart, com fragment de la seva òpera Noces de Figaro, també la Música en Tutte, del mateix Mozart, fins a arribar a peces de Puccini, de Verdi, inclús tenim un Wagner, una peça de Wagner, que són paraules majores que en diuen per la complexitat d'aquest gran home, no? D'aquest gran compositor.
S'han atrevit a programar una de les obertures, una de les òperes no gaire conegudes de Wagner, Rienzi, una obra molt fresca que, sent la seva tercera òpera, no perd l'essència del compositor alemany i que asseguren que el públic quedarà enamorats. El repertori sonaran peces famoses o que són fàcils d'identificar perquè l'objectiu al cap i a la fi és acostar la lírica a aquells que no la coneixen.
Tot i programar lírica, i l'objectiu és acostar l'òpera i la lírica ciutat i bé, a la comarca i a tot el públic que ens ve, no? I sí que és cert que tenim grans seguidors, molts seguidors, no? Que són grans aficionats a l'òpera i que estan acostumats a sentir de tot i que són assidus al Liceu.
D'altra banda, actuar de nit i a l'aire lliure suposa per als músics un handicap, ja que les obres estan pensades per ser tocades a teatres i sales de concerts amb una acústica. L'Albert de Prius ens explica quins problemes poden tenir.
Ens veiem obligats a passar la veu i el so de l'orquestra a través d'un cable per una caixa, no? Amplificat. Quan això passa, sempre es perd una miqueta de qualitat del so. També hi ha l'inconvenient que la humitat de la nit no és més bona, els instruments, sobretot els de corda, que la corda desafini a vegades, no? I, ostres, i a més això no desafina. L'aire, el vent, tot això no ajuda gens. Però ho faig amb moltes ganes, amb molta il·lusió.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
Des de les 3 d'aquesta tarda i fins a les 24 hores del proper dimarts, dia 1 d'agost, està en marxa l'anomenada Operació Sortida. La DGT ha posat en marxa la segona operació sortida de l'estiu, que es preveu que es facin 8,3 milions de desplaçaments a tot l'estat.
Durant el mes d'agost la xifra pot arribar a més de 45 milions de desplaçaments. Es preveu que durant el pont del 15 d'agost Trànsit desplegarà una campanya de vigilància amb controls preventius d'alcoholèmia en qualsevol moment del dia i a qualsevol carretera. Està previst també que la setmana del 21 d'agost la DGT extremarà la vigilància pel que fa als límits de velocitat a totes les carreteres i autopistes amb radars fixos o mòbils. La DGT augmentarà la presència i la vigilància amb helicòpters en carreteres i vies freqüentades per ciclistes. Aquest estiu, la DGT ha preparat un dispositiu d'uns 6.600 agents.
I d'altra banda, també la Direcció Nacional de Trànsit ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on explica com s'ha de conduir els embussos i alguns consells són aquests.
Mantenir en tot moment una distància de seguretat frontal per evitar topades. Tenir l'ull posat en el que succeeix dos o tres cotxes més endavant per a poder anticipar-nos o ajudar els altres conductors reduint la velocitat i permetre la seva incorporació. En el cas dels motoristes, circular per la vorera o fer zigzaga entre els cotxes és perillós. I per últim, als túnels, enceneu els llums d'emergència i apagueu el motor si hi ha una retenció més llarga de 2 minuts.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I avui, a temps d'estiu, les nostres reporteres ens traslladen un conflicte de gènere en l'àmbit de l'esport. Escoltem-lo.
Un dels debats més comentats en ple segle XXI és l'acolliment dels esports femenins a l'hora de les retransmissions i informacions. Un dels esports en què més es pot veure aquesta diferència entre el femení i el masculí és en el futbol. Per aquest motiu, avui, a temps d'estiu, parlem amb Lauren Florido, director esportiu del Reial Club Esportiu Espanyol Femení. Hola, Lauren.
Hola, què tal?
Primerament, què en penses de que el futbol femení no es retransmeti al igual que el masculí als mitjans?
Bueno, jo personalment penso que no està gens bé, no? Sí que és veritat que en els últims anys, sobretot aquests dos darrers anys, hem guanyat molt en televisió i en medis. Encara estem molt lluny de que es pugui transmetre un partit cada dia a televisió, però bueno, els caps de setmana podem veure 2-3 partits, s'ha començat a donar també la Champions per televisió, a nivell de seleccions també estan molt més a sobre. Jo penso que cada vegada estem donant passos més grans. Per suposat, estem a eix un del futbol masculí, ¿vale? Però aquests passos que estem donant cada vegada són més forts i cada vegada podem veure més futbol femení a la televisió, que és el que tots volem.
A què creus que es deu aquesta desigualtat en el futbol femení?
Bueno, sobretot una mica als medis, no? O sigui, els medis tenen molt a veure. Quan més veus una cosa, doncs més t'agrada. El futbol, al final, és futbol masculí o futbol femení, però finalment és futbol. Si, com passa ara, que comença a donar 2-3 partits setmanalment o un altre partit en 3 setmanes i la gent se va acostumant a veure futbol femení, jo penso que no hi ha tantes diferències com algú pugui pensar. Llavors, penso que és això, que és important que la gent se vagi acostumant, que puguem anar a veure futbol femení més cada dia, ¿vale? I a poc a poc tothom s'acostumi a que cada setmana pugui veure partits femenins, ¿vale? Sense cap tipus de problema.
Per aconseguir aquesta igualtat, quines creus que són les mesures que s'ha de prendre i qui les ha de prendre?
Bueno, i aquí seria una mica, tornem una mica a repetir, també institucions, és a dir, els clubs grans, les federacions, els patrocinadors, jo penso que tots tenen que posar una mica de la seva part perquè el futbol femení sigui més, el puguin divulgar molt més, no? I es pugui veure molt més. I el que deia abans, si nosaltres el futbol femení el podem veure cada dia a la tele, la gent s'acostuma més i llavors començarà a tenir molt més ressò del que està tinguent, que realment últimament el veiem i sovint per la tele, no? Ja t'ho deia abans, a nivell de seleccions, a nivell d'equips, bueno, jo dic, són passos que estan fent i penso que sí que les institucions, sobretot els medis de comunicació, són els que tenen que i els clubs, per suposat, els clubs que apoyin, els clubs grans que tenen el seu equip a primera divisió, que els apoyin realment, no? I està claríssim que no tenen els mateixos recursos per masculí que pel femení, no? Però sí que si els donen recolzament i cada vegada aquest recolzament és més gran, doncs també és més fàcil de que se vagi igualant tot, no? Se vagi igualant tot.
Creus que aquesta desigualtat influeix en el sou?
Bueno, està claríssim que el sou no tenen res a veure, no? I el sou de les jugadores femenines amb el masculí. O sigui, sí que és veritat que tot s'encamina a que tothom diu que el futbol femení s'ha de professionalitzar, com està passant en altres països, no? Però està clar que, de moment, la paraula ho diu. La professionalitat vol dir que vius que és una professió i que vius del que estàs fent. Avui en dia les jugadores no viuen del futbol. O sigui, tenen el seu treball, tenen els seus o estan estudiant i després van a jugar a futbol. Avui en dia un jugador de futbol de primera divisió, inclús de segona divisió, es dedica plenament a aquest ofici que és el futbol. El sou és important. Per tant, si volem que una noia esmorzi amb el seu equip, entreni, tinguin juntes, després facin una sessió de vídeo i a la tarda tornin a entrenar, això seria professionalitzar el futbol femení i això ajudaria molt, no? Però avui per avui el futbol de primera divisió o d'elit femení encara estem, bueno, amb sous petits i amb sous que no te donen per viure.
Penses realment que el futbol femení està infravalorat?
Home, jo penso que sí. Està clar que al final les noies com els nois entrenen igual. Una jugadora, un equip de primera divisió femení entrena igual que un equip masculí. Fa els viatges pràcticament iguals que un del masculí, però està clar que hi ha molt menys recursos. O sigui, no té, hi ha equips femenins que viatgen el mateix dia per jugar des de Barcelona a Madrid o des de Barcelona a València. Tenen que entrenar poder a hores intempestives, molt tard. Per què? Perquè tenen la seva feina i acaben de la seva feina laboral de 8 hores i després tenen que anar a entrenar quan arriben cansades. I es fan tant esforços, no?, que no es poden comparar, no?, tot el que ho d'abans. I tenen que donar molt més valor a lo que estan fent, a lo que s'està fent, però amb més recursos, no? Tenen que aconseguir que tinguessin més recursos perquè aquesta professionalització i les noies poguessin dedicar-se exclusivament, almenys a l'etapa aquesta, a poder jugar a futbol.
I per últim, de quina manera vius el futbol femení?
Home, plenament. Jo vaig començar fa 6 anys en el futbol femení, com més o menys comença tothom, no? Perquè tens una filla o tens alguna familiar o alguna amiga i t'involucres i a poc a poc te dones compte de que quan tothom que entra s'enganxa ja no pots sortir. Per què? Perquè té coses diferents, té coses que t'enganxen. I, bueno, la meva primera època ha sigut una època d'entrenador, coordinador a nivell d'un club com és el Santa Susana, on s'ha fet una mica cada vegada més gran i hem aconseguit tenir força equips i ben situats i apropant-nos molt a categories d'elit. I ara, doncs, amb aquest últim pas, ho estic vivint des d'un altre punt, que seria el director esportiu, on estaré igualment molt en connexió amb el camp de futbol, perquè és la meva feina també, estar amb els entrenadors i amb els equips, però sí que és un altre punt de vista de no ser un entrenador, no? Però, bueno, jo penso que a mi m'agrada molt entrenar, m'agrada molt dirigir, m'agrada molt estar al camp de futbol i bueno, i el futbol femení, ja he dit tota una vida, el que entra s'enganxa i ho veiem molt apassionadament i amb moltes ganes, sobretot amb moltes ganes de que continuï creixent com està fent ara, vale? Te torno a dir que hi ha països que es porten molt avantatge, vale? Que els països nòrdics, Estats Units i més propers, però bueno, estem fent grans passes i amb aquesta il·lusió que volem transmetre als que estem darrere del futbol femení entre tots, bueno, podem fer que cada vegada tingui més ressò, és el que volem tots.
I fins aquí el reportatge d'avui. Esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres per l'entrevista, que vagi molt bé.
Seguim amb els esports. L'actual campió paralímpic competirà a l'Open Internacional de Tenis Taula de Calella. El palista flamenc Florian Van Acker participarà aquest cap de setmana a l'Open Internacional Zona TT, que es disputarà al Centre de Tecnificació de Calella a la fàbrica Llobet Guri. Competirà en la categoria absoluta del torneig, al qual s'hi han inscrit uns 180 jugadors de procedències tan diverses com de Palestina, Bèlgica, Estònia, Alemanya o inclús Rússia. En la seva desena edició, l'Open confirma el seu potencial internacional dins el calendari de competició estival.
N'ha parlat Quim Mallorquí, organitzador del torneig.
L'any passat va venir amb nosaltres ja a preparar els Jocs de Rio i va guanyar la medalla d'or i aquest any ha volgut repetir. La veritat és que és un torneig que cada cop és més internacional. Enguany tenim jugadors de Portugal, de Dinamarca, de Suïssa, d'Alemanya, d'Anglaterra, fins i tot de Palestina, vull dir que Rússia, Estònia, venen jugadors de tota Europa. És un torneig que s'ha consolidat, que té molt de prestigi. Són més de 180 jugadors que estaran durant tot el cap de setmana jugant aquí a la fàbrica Llobet.
L'Open Internacional Zona TT incorpora en aquesta edició dues noves categories de competició a la vi i juvenil. Hi ha 5.000 euros en premis. El que posarà el punt i final al cap de setmana esportiu serà el Triopen de Calella.
El Triopen és espectacle, el Triopen és emoció, vull dir, si ningú no ha vist mai un Triopen, doncs és una molt bona oportunitat per venir-lo a veure. Senzillament és això, és qualsevol jugador pot guanyar, qualsevol jugador pot perdre, són eliminatoris directes de 3 punts i juguen barrejats, nois, noies, petits, grans, és molt divertit i el guanyador s'emporta 500 euros, per tant l'emoció està garantida.
Bert Corbel ha tornat a dirigir el campus Butterfly. L'exjugador txec s'ha posat novament al capdavant d'aquesta estada programada d'entrenaments que va començar dilluns amb la participació de gairebé una trentena de joves esportives.
Quim Mallorquí ha exposat que s'ha omplert la capacitat actual de la sala d'entrenaments del Centre de Tecnificació de Calella.
Era una sala de 40 metres que permetia posar 4 fileres. I ara mateix, en lloc de fer els vestidors per la part de darrere, vam fer els vestidors a dintre de la sala i ha quedat reduït en una filera, per tant són 3 fileres. Enguany tenim 27 jugadors. La sala està totalment plena, és la màxima capacitat que podem tenir en aquests moments. És una llàstima perquè podríem tenir encara més jugadors.
La jugadora del Suris, Gabriela Fejera, ha format part de l'equip tècnic de Campus Butterfly que finalitza avui divendres.
I ara la previsió del temps.
Jornada de cel poc o puntualment mig ennuvolat. De cara demà, cel sereu poc ennuvolat per intervals de núvols baixos. La temperatura mínima serà similar i la màxima lleugerament més alta. La visibilitat serà bona i el vent serà entre fluix i moderat. Per diumenge tindrem el cel sereu poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos. Un dia similar a l'anterior, amb una temperatura mínima i màxima similar o lleugerament més alta.
I avui ens acomiadem amb una cançó d'en Ramon Mirabet. Es diu Those Little Things, el single que el va fer famós al promocionar l'anunci d'estiu d'Estrella Damm de l'any passat. Doncs si us agrada aquesta nit, actua al festival Arts d'Estiu a Pineda de Mar juntament amb la Pegatina. Us deixem amb Those Little Things, que acabeu de passar una bona tarda i que tingueu un molt bon cap de setmana. Tornem dilluns a 8:15 a l'Infovespre.
I remember that first summer, sitting on the dock, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid. Ooh, ooh. We'll
things we are. Woo-hoo!
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.